Sílvia, què volies dir abans?
Que a mi una de les conclusions que jo he tret del discurs de Feijóo és que sí que ha intentat, i jo crec que sí que ho ha aconseguit, mostrar aquesta unitat interna que va començar diumenge amb la concentració a Madrid, però a mi el que em queda el dubte és que el que està per descobrir és quina estratègia farà ell a partir d'ara en el cas que es quedi a l'oposició. Avui s'ha vist claríssimament que tornar a fer com una mena de filirteig amb Vox, i a mi el dubte que em queda és si aquesta és l'estratègia que ell se sent còmode. M'explico? Jo entenc...
O és la que s'ha trobat, no?, una mica al final?
És que és una mica el que deia el Rafa. És el Feijóo que vol ser? És el Feijóo que estàvem acostumats a veure a Galícia? O és el Feijóo que l'estan obligant a ser o a fer, tutelat o manat per l'estat?
El problema d'aquí és saber quin és el Feijóo. És el Feijóo que des de Galícia criticava Vox i el titllava d'extrema dreta? O és el Feijóo que va avalar, ni que sigui per omissió, els pactes autonòmics a les Illes Balears, al País Valencià i a altres llocs?
No, els ha avalat.
Digues, Arnau, què deies?
No, és que Feijóo comptava clarament durant la campanya electoral en governar en solitari des de la Moncloa i, si pogués ser, en majoria absoluta. I ho tenia en coll avall tot l'equip d'Alberto Núñez Feijóo. Evidentment va ser un gerro d'aigua freda quan van veure els números, que no eren ni de bon tros les expectatives que ells tenien. I a partir d'aquí, amb el possible pacte i inevitable, si volien arribar a la Moncloa, amb Vox.
El problema d'això que comenteu és qui escriurà el guió del Partit Popular en els propers mesos.
Aquí està la pregunta.
Perquè el guió que van escriure des de Gènova, Núñez Feijóo, Borja Sémper, el que parla euskera al Congrés dels Diputats, el que deia...
Una vegada
que...
i prou, perquè...
Però va parlar. És a dir, el que vol ser modernete, perquè li molen aquestes coses, el que fins i tot va dir en la seva època que a Meag Bildu es podia parlar, el que va marxar del Partit Popular perquè s'estava aproximant massa a Vox, o fins i tot el González Pons, el que havia dit que Junts per Catalunya ara era un partit legítim, o escriurà Gènova o li escriurà des de Faes i des de Sol. Clar, és el problema. Fixa't, quan parlàvem de que ha descobert que hi havia... Abans parlàveu, em sembla que era l'Almenteres, que deia... Ha vingut de Galícia i ha descobert que hi ha premsa crítica. Sí, premsa crítica subvencionada i patrocinada per la Comunitat de Madrid. Sí, és que la premsa crítica és aquesta. La premsa crítica no és una premsa d'esquerres perillosa que li critica, no. És el fuego amigo. I després passa una cosa. Fixeu-vos quines dues grans paradoxes viu en aquests moments Núñez Feijóo. La primera, té un Congrés dels Diputats amb majoria de dretes, de centre-dreta. Si mirem, la majoria és de centre-dreta i ell no pot ser president. La segona, si hi ha algun líder del Partit Popular que tenia un perfil més proper, més sensible a les fets diferencials, a les llengües, a la diversitat lingüística, i que fins i tot tenia una gran relació amb el lendakari d'Euskadi i amb el PNB, era Núñez Feijóo, i tampoc pot ser president. Sí, clar, és el replantejament que ha de fer estratègicament el Partit Popular cap a on vol anar.
Clar, segons el que dèieu ara, creieu que si tira endavant, com és de preveure, la investidura de Pedro Sánchez, veieu Feijóo aguantant 4 anys a l'oposició, o no?
Jo sé el que diu el Rafa, clar, és que jo torno a insistir, és a dir, depèn de qui li marqui el guió, jo crec que aquest senyor agafarà les maletes i marxarà, o continuarà. La línia política que sempre ens tenia acostumats aquí, coneixem a Feijóo, de la política autonòmica que feia Galícia, no té res a veure amb el Feijóo que vam començar a veure en campanya. És a dir, és totalment diferent. Coses molt importants com el respecte a la popularitat, com un cert acostament a coses que es podrien entendre d'un PP més conservador o més moderat, per entendre'ns, no l'estem veient. Jo crec que aquí, jo per això deia, ell ha aconseguit avui mostrar que pot ser capaç de mantenir, és igual era un pols que tenia amb ell mateix, que pot ser capaç de mantenir la unitat que li van demanar diumenge, però jo aquest Feijóo no el veig còmode mantenint l'estratègia només d'entendre's en Vox, perquè és que què passarà d'aquí 4 anys? Igual o pitjor. Jo aquí és on te veig, és a dir, depèn del que deia el Rafa, depèn de qui marqui el guió o si ell és capaç d'imposar una mica la seva estratègia política, jo què serà el que farà.
Arnau, sobre això, què anaves a dir?
No, que jo crec que aquí partim d'un error, és que primer que Feijóo vol continuar com a diputat i com a líder del Partit Popular al Congrés, passi el que passi, no serà president aquesta legislatura, potser ho serà Pedro Sánchez, i encara que sigui així, ell continuarà sent diputat i líder del PP al Congrés dels Diputats. Què passa? Que no compten des de Gènova amb una legislatura molt llarga. Clar. Compten amb una legislatura d'un, dos, com a molt tres anys, que això li permeti agafar forces, sempre i quan li deixi Isabel Díaz Ayuso, agafar forces tant externament, amb els votants d'Espanya, com internament. Què passa? Compten amb aquests dos anys de legislatura de Pedro Sánchez perquè no podrà allargar, compten amb aquests pactes tan dèbils amb els independentistes, i a partir d'aquí, amb 64 anys que crec que tindria Alberto Núñez Feijóo, llavors sí, aconseguir aquesta majoria absoluta o aconseguir poder arribar a la Moncloa. Què passa?
Una majoria absoluta del PP, jo ara, a dia d'avui, jo la veig inviable. Tal com està el panorama polític
Depèn de l'espai de Vox, sobretot.
Sí, però... per mi el gran dubte que marca el futur de Feijóo és com resol el seu ascendent intern al partit. És a dir, per resumir-ho molt fàcil, Feijóo va arribar al PP, a un PP en crisi, amb ganivetades, en què va apartar Pablo Casado, i va arribar sota pali, com si fos un bisbe. Amb un acord entre totes les famílies, amb el vistiplau d'Ayuso, i va arribar sota pali.
Clar, però qui té ara Feijóo, no? Perquè es van veient capelletes.
És a dir, sabem com actua Feijóo, o hem intuït com actua Feijóo, amb tot l'ascendent sobre el partit, o com a mínim amb una treva. Quan això entri o pugui entrar en discussió, pel que sigui, perquè l'oposició fa molt més fred que no pas a la Moncloa, veurem quina capacitat que té per governar amb la mateixa fiabilitat, amb la mateixa contundència del partit, quan sabem que hi ha un ombra que cada cop es va fer més gran, que és Ayuso. No? Un dels dubtes manifestos que hi havia abans de les eleccions del 23 de juliol era si Feijóo tindria una oportunitat o més d'una bala. És a dir, si ho podria intentar més d'una vegada. Ara sabem que la primera ja ha fallat.
És el que deia l'Arnau.
El trànsit, exacte, el trànsit de legislatura, i és veritat que el calendari ho pot marcar molt, si és una legislatura curta, tot porta a pensar que tindrà una segona oportunitat, sí, una segona bala per disparar. Però si la legislatura s'allarga, ja ho veurem.
Perquè parlem normalment abans per ser president del govern, i això Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, diferent, però Rajoy sí, van ser presidents a la tercera, el que farà que ara tot corre tan de pressa que si no aconsegueix a la primera sembla que és un fracàs i que hagis de marxar. Altres democràcies es fa... Home, Feijóo té un problema, i és aquesta paradoxa de que en aquests moments, si ens fixem, el lideratge de Pedro Sánchez sustenta que és l'únic que ha conservat el poder, l'únic, perquè el poder territorial l'ha perdut tot. En canvi, Núñez Feijóo és l'únic que no ha tingut el poder, i dintre del seu partit no té el poder. I hi ha dues derivades, jo crec. La primera idea és el que vosaltres dèieu. Efectivament, li estan convencent que aquesta serà una legislatura curta, serà una legislatura de dos anys, que si aquesta legislatura no aguantarà, també es deia el mateix de la passada legislatura, i es va aguantar perfectament. I segon, en la relació de poder, tu comentaves les capelletes del Partit Popular, avui en dia hi ha halcones i palomes, no? No sé si l'expressió falcons i coloms, que són halcones i palomes, que és halcones Díaz Ayuso, i palomes, que és el Juanma Moreno Andalusia. Cap dels dos en aquests moments els interessa agafar el Partit Popular. Cap dels dos. I la treva també és perquè està sostenint en aquests moments a Núñez Feijóo. Com serà la legislatura?
I una cosa, si em permet, sí. Té una cosa a favor, Feijóo, que és l'ampli poder territorial i autonòmic que ha acumulat el PP en les últimes eleccions.
Totalment.
I això fa que el trànsit, com a mínim, sigui assumible en el curt termini.
I jo crec que, i si ens fixem, és una legislatura que pot ser, i el tret de sortida del diumenge jo crec que és la clau, és una legislatura que serà molt calcada a la legislatura 2004-2008. On posa estatut, parlem d'amnistia. Amb un Partit Popular, que ho portarà tot als tribunals, recordem, on abans parlàvem del Tribunal Constitucional, us ho recordeu, el Tribunal Constitucional que estava caducat i que va fer la sentència de l'Estatut caducat, ara posem el Consell General del Poder Judicial, amb un Partit Popular que utilitzarà les institucions, el Senat, i utilitzarà les comunitats autònomes, i sobretot el que vam veure, i és la importància que té el diumenge al carrer, perquè li està disputant a Vox, és a dir, a Vox li està disputant l'oposició, si l'oposició, entre cometes, patriòtica, als pactes del Partit Socialista amb l'independentisme.
Jordi, ara també, però, comença a córrer, donem per fet que Núñez Feijóo no se'n sortirà divendres. Què és el que ha de passar a partir d'ara?
D'entrada, que s'activa aquest calendari de dos mesos. Si d'aquí dos mesos no hi ha president espanyol es repeteixin eleccions, la data la coneixem tots, és el 14 de gener. Mm-hmm. La votació és divendres, és d'aquells, és com la jornada de reflexió el dia de les eleccions, que no té cap mena de sentit, no? Doncs ara passen dos dies fins a la votació on necessitarà majoria simple, un quart i mig de dues del migdia del divendres. Llavors hi ha una comunicació oficial al cap de l'Estat des del Congrés dels Diputats a la Casa Reial, per si no se n'hagués assabentat el Felip VI, Francina Armengol ha d'anar a Zarzuela i dir-li: senyor Felip VI, no hi ha hagut president espanyol amb el candidat que vostè va proposar, per tant, què fem? I el que farà probablement divendres a la tarda Felip VI és obrir una nova ronda de portaveus. Això vol dir que dilluns, dimarts, entrevistarà els portaveus parlamentaris per buscar un segon candidat que tingui quòrum. Clar, no sabem què passarà perquè en principi l'independentisme no se'n va veure el rei, per tant el rei no pot sumar els seus vots. Tot i que si Patxi López es presenta davant del rei i diu: nosaltres ens veiem en cor d'aconseguir els vots de Junts, Esquerra, Bildu, Partit Nacionalista Basc, i arribar a sumar els més de 176 que es necessiten, s'entén que efectivament Felip VI... Ho estem explicant d'aquesta manera, però és que el procediment és exactament aquest.
És
el que es marca. Probablement Felip VI, si no és dimarts a la tarda, serà dimecres, que proposarà la investidura de Pedro Sánchez. Quan? Aquesta és la gran qüestió. Quin dia es farà aquest debat d'investidura? Això ja no depèn de Felip VI. Això depèn de la mesa del Congrés. I qui controla més el Congrés en aquests moments és PSOE i Podem, que tenen 4 dels 7 vots.
Clar, i aquí m'imagino que hi tindrà una gran importància de com avancin les negociacions per l'amnistia, no? Perquè el PSOE pot forçar a arribar fins al límit d'aquests dos mesos per intentar arribar a aquest pacte per aconseguir l'amnistia abans que no caduquin aquests dos mesos, no?
Ho pots forçar, però clar, no et pots haver passat un mes criticant Alberto Núñez Feijóo per haver demanat un mes per negociar i no haver aconseguit cap vot, i tu de cop i volta demanar més temps per poder negociar, tenint en compte totes les crítiques que hi ha hagut ara. D'aquí que Moncloa, a l'entorn de Pedro Sánchez, PSOE, apuntés que seria plausible pensar en una data d'investidura a finals del mes d'octubre. Mm. Hi ha una altra cosa per calendari. 31 d'octubre és el dia que la princesa Leonor compleix 18 anys i anirà al Congrés dels Diputats a jurar o prometre la Constitució, a acatar-la. Així ho estableix la Constitució espanyola. I avui s'apuntava en passadissos del Congrés que seria lògic pensar que el govern que la rebi el Congrés sigui un govern no en funcions, sinó un govern sòlid, investit, amb ministres investits. Aquest és el calendari, però que ningú se l'enganyi.
Estaríem parlant d'un mes i 4 dies,
Segurament té més coses a dir en aquest calendari Carles Puigdemont en aquests moments que no Pedro Sánchez, perquè la clau de la governabilitat sabem on està en aquests moments, i per tant la clau de la negociació també. I aquí hi ha un altre element: com més llarga sigui la negociació, tu més pots demanar o més pots pressionar per aconseguir coses. Serà molt clau el que passi dimarts, dimecres de la setmana entrant. Com?
Que es pressuposa que ja fa dies que estan negociant, encara que no s'estigui explicant. Vull dir que no partim de zero des del dia que les negociacions, que ara la galeria potser sí, s'explicarà que comencen el dia que Pedro Sánchez és nomenat com candidat a la presidència, per entendre'ns, a optar a la investidura, però que les negociacions ja fa dies que estan...
Creieu que es desencallarà més ràpid del que ens pensem, potser, això, Joan?
Avui el PSOE tenia molt interès a fer córrer una sèrie de dates. En Jordi ho ha explicat molt bé, no? És a dir, que hi hagi govern ja format i no un govern en funcions, com la futura reina Elionor, doncs vagi a jurar la Constitució, el Congrés i el Senat. Això ens situaria en un ple d'investidura, segons el que prefereix el PSOE i el que està fent córrer, que se situï a l'entorn de mitjans d'octubre, entre mitjans d'octubre i una mica més enllà, no? Patxi López fa un mes ja va fer córrer la data del 17 d'octubre.
16-17, sí.
Avui, durant la jornada d'avui, es continuava fent córrer aquesta data pel Congrés, i els companys de Madrid ho saben perfectament. El que passa és que això, com deia en Jordi també, la clau no és només de Sánchez. És a dir, Sánchez pot tenir pressa, però tot això s'ha de gestar, i estic molt d'acord amb el que deia la Sèria.
Hi ha dues...
Que la negociació no comença ara, és a dir, el que hem vist avui, per exemple...
Correcte, i avui en va, no n'ha sortit la notícia de l'Europol, perquè sí.
Exacte, hi ha una sèrie de detalls, de gestos, no?, que indiquen una negociació que tots sabem, no?, que és soterrada, que no és pública, que ningú vol explicar, que hi ha molt silenci, i el silenci és un senyal, doncs que ara, diguéssim, ha d'agafar una mica més de llum.
Jordi, digues.
Un parell de detalls, molt ràpids. Les eleccions són el dia 23 de juliol, el 25 de juliol, que era un dimarts. Conscients que la negociació serà molt complicada, vam fer una llarga conversa d'això que se'n diuen ofus, que inicialment no expliques qui són, però vaja, era la ministra Maria Jesús Montero, que és, no oblidem, segon a bord del PSOE en aquests moments. Ens va advertir per activa i per passiva que tota aquesta negociació seria soterrada, i ho estan portant fins al final, fins al punt que en aquests moments tot el PSOE a l'uníson, cada cop que preguntes, perquè òbviament és que no parlem de les negociacions d'amnistia perquè no en sabem absolutament res. L'únic que sabem és que Esquerra està dient que hi ha papers, i el PSOE, alguns del PSOE diuen doncs que els ensenyin si hi ha papers, però no sabem absolutament res més. I aquí, quan estem farts de demanar passadissos a cantonades a tot arreu on et trobes un polític del PSOE, com funciona aquesta negociació? I la resposta sempre és la mateixa: ara és el temps d'Alberto Núñez Feijóo, és el seu temps, és la seva negociació i és la seva investidura. Quan això acabi, nosaltres explicarem el que haguem d'explicar. Com ho explicaran? Aquí hi ha dues dates que hem de tenir presents. La primera, aquest proper dissabte, Pedro Sánchez reapareix en un míting, ho fa a Sevilla, i a més a Sevilla, que al final és el gran feu de Felipe González i Alfonso Guerra. D'aquí que sigui tan simbòlic que escollir Sevilla per dir: provaré de ser president del govern espanyol un cop ha fracassat Feijóo. I llavors, el que també podem explicar, ja ho hem anat fent aquests últims dies a RAC1, és que Moncloa el que vol fer és escenificar d'alguna manera que comença un nou temps polític amb Catalunya, i que s'ha d'explicar que s'està negociant aquesta amnistia, i aquí és on potser començarem a saber alguna cosa. I això en principi anirà a mitjans finals de la setmana entrant, un cop des de la Casa Reial es designi Pedro Sánchez com a candidat a la investidura.
Rafa, per tancar ja aquest tema.
No, fixeu-vos que el PSOE va criticar molt el mes que li van concedir a Núñez Feijóo, perquè va dir que era un mes que no servia absolutament per res, perquè s'ha vist que ja ha estat així, que el 172 de l'inici ha estat el 172 del final. Però, en el fons, ells estaven contents perquè, mentre el focus estava tot posat en el Feijóo i les crítiques a una investidura fallida, ells podien negociar de manera diguem-ne, molt, molt tranquil·la i sense el focus, que és com es negocien aquestes coses i altres coses, perquè les coses importants quan es negocien amb llums i taquígrafs normalment no surten, no? Hi ha dos elements que jo considero importants. Primer, els silencis. Sobretot aquelles persones que els agrada agafar un micro cada dia. Tothom està en silenci.
Junts, per exemple, fa dies que ningú parla sobre tothom aquesta qüestió, per més que ho hem intentat per aquí, per passiva.
Hi ha silencis atronadors, com el de Laura Borra.
Per exemple, efectivament. I això vol dir que la cosa doncs, està rutllant. I segon, els maximalismes. No hem vist maximalismes. És a dir, més enllà de l'11 de setembre, que evidentment doncs a l'11 de setembre tots sabem que les soflames que hi ha, doncs com veurem el 8 d'octubre, les soflames que veurem seran impressionants, no? Vull dir, més enllà d'aquesta visibilització de l'11 de setembre, no hem vist molts maximalismes en cap de les dues posicions, en el qual això vol dir que la cosa està rutllant, efectivament.
Jordi, Arnau, anem parlant aquests dies, a veure com evoluciona tot plegat.
Així serà, i a veure si la Sílvia troba entrades al Girona, eh?
Si teniu algun...
Ara agafen el mòbil i ho mirarà.
Jo ho estava mirant i no queda res, Sílvia, em sap greu.
Escolta'm, ves que no truquem a Waterloo i fem alguna cosa.
Que vagi bé, gràcies als dos. Bona nit, i descanseu una mica, si pot ser.
Adéu.
Ai, no, ja han penjat, ja han anat a descansar, que porten un munt d'hores aquí. Farem una pausa, en queden pocs minuts per arribar a 11:15 de la nit, però és que aquesta tarda també hem conegut aquesta notícia, no sé si recordeu, que Borriana volien eliminar de la biblioteca municipal algunes publicacions en català, com era, per exemple, el cas de Cavallfort. Doncs bé, ara el mateix regidor, que és de Vox, ha decidit que es retiri de la col·lecció infantil i juvenil tots els llibres que siguin de temàtica LGTBI. Ara de seguida en parlarem també i entrevistarem a l'editora i gerent d'una de les col·leccions que es pot trobar en aquesta biblioteca.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Avui el temps portarà un nou anticicló que caurà amb força sobre els tallers Rodi Motor Services en forma d'oferta en pneumàtics econòmics. Perquè fins al 30 de setembre, si compres pneumàtics econòmics, fins a 20 euros de descompte et cauran del cel. Localitza el teu taller Rodi més proper i gaudeix del teu descompte en pneumàtics econòmics. Recorda que 20 euros de descompte et cauran del cel. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boeing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboeing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Apropa't a la música simfònica amb el tast d'orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros, una obra mestra interpretada per l'ABC, com el Bolero de Ravel o la Patètica de Tchaikovsky, amb una presentació que no et deixarà indiferent.
Informació i entrades a auditori.cat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Preparats? Llestos? Ja!
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC 1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Fent cursa, tots som u.
Amb la col·laboració de Crit Ràdio,
Medplaya.com,
Bermuts Miró
i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 minuts i arribarem a 2:15 de la nit, ho dèiem abans, a Borriana, al País Valencià. Vox ha ordenat ara retirar aquests llibres de temàtica LGTBI de l'àrea infantil i juvenil de la Biblioteca Municipal. Ha estat el regidor de Cultura, l'ultradreta Jesús Albiol, que ha dit que ho fa, atenció, per protegir els menors de continguts pornogràfics. Tenim en línia aquesta hora la Dolors Pedrós, que és editora i gerent d'Edicions 96, que són editors de la col·lecció infantil Contes Familiars, i és una col·lecció precisament que està a la Biblioteca de Borriana, i són un dels susceptibles de retirar-se d'aquesta biblioteca municipal. Senyora Pedrós, bona nit.
Hola, bona nit, Anna, bona nit a tots els agents i oients.
Com l'ha agafat aquesta notícia? No sé si d'entrada l'ha sorprès, se n'ha assabentat pels mitjans...
Sí, bé, ens hem assabentat per casualitat. De fet, jo en directe no he vist la notícia encara, l'he intentat cercar i no l'he trobada, perquè sembla que a la televisió valenciana sí que se n'han fet ressò. I ens sorprèn relativament, Anna, perquè, bueno, anem d'en surt en ensurt, estan buscant molta notarietat i no sé si finalment el que es pretén és que la societat valenciana surt al carrer o simplement demostrar que estan vigilants, no sé. No sabíem res, però com les notícies van desencadenant-se a un ritme i sempre en la mateixa línia, n'hi ha alguns temes que són per a ells bandera i un d'ells és aquest tema, no? El tema de la igualtat, del feminisme, en realitat... la col·lecció, per suposar, no és ni pornogràfica ni escandalosa.
Clar, això li anava a preguntar, no? Hem estat mirant alguns títols, hem trobat tinc dues mares, tinc dos pares, tinc una mare... clar, sí. Què expliquen exactament aquests llibres perquè el regidor de Vox ho pugui qualificar de protegir els menors de continguts pornogràfics?
Pues mira, per els títols que acabes de dir, en són 7 de moment i continuarà creixent. El que parla és de diversitat familiar, des del respecte màxim, la convivència i la igualtat, no? De fet, el que nosaltres ressenyem quan parlem de la col·lecció és que són 7 històries ambientades totes a la ciutat de València i funcionen de manera independent, tot i que estan entre elles relacionades i es mostren des de la màxima normalitat diferents tipus de família. I és que en realitat quan les autores pensen en fer els llibres, Alba Blas, la il·lustradora, Antònia Cardona i Natàlia Ferrús, que són les seues autores, són mestres d'escola de primària, d'escola pública, i es veuen amb la problemàtica, diguem-ne, que no tenien material literari que s'adaptara a infantil per poder afrontar una realitat que està a les cases i a les famílies i a la societat en tot moment, i és que hi ha diversitats de família, i quan celebren el Dia de la Família no podem parlar-ne de pare, mare i nens. I clar, i a partir d'ahir creen uns materials que jo crec que des de la senzillesa, però en un contingut literari també important, serveix d'eina també, no? Però per normalitzar una situació que a les aules es viu i als carrers i als pobles també.
Clar, no sé si alguna vegada per aquesta temàtica havíeu tingut algun altre problema amb alguna altra formació política o amb alguna escola, amb algun mestre.
No, no mai. De fet, tinc anècdotes precioses en la col·lecció. És una de les col·leccions que més alegries ens dona. O sigui, nosaltres prestem una especial atenció, encara que som una editorial petita, en el tema coeducatiu, perquè ens interessa. Perquè jo vinc una mica també de la participació activa en l'escola valenciana i en les escoles i en pedagogia, i és un tema que m'interessa molt, no? I de fet no és el primer títol, però és un dels col·leccions que millor funciona en les escoles i les biblioteques. Mira, el darrer títol que hem tret, el número 7, Tinc un pare, que s'havia quedat un poc despenjat els primers 6, he consultat per casualitat quan la companya m'ha telefonat aquesta tarda, diguem-me que entraria en línia, i he vist que està en 100 biblioteques de Catalunya, d'acord? Al País Valencià d'ahir o més, a les escoles, en qualsevol llibreria. O sigui, és una col·lecció molt ben valorada. Nosaltres que fem fires en les trobades d'escoles d'ensenyament en valencià, tinc una anècdota en un poble petit de la Marina Alta, preciosa, l'anècdota, que va vindre un nen en una coixinereta en els seus estalvis, acompanyat de la mare, i no tenia 3, ni 4, ni 5 anys, en tenia 7 o 8, i la mare li deia, jo ja li dic, que són llibres amb poc de text, ell pot llegir altres coses. Ell diu, són els meus estalvis, estan a la meva escola, m'agraden molt i es vull tindre a la meva habitació. Vull dir, és una col·lecció que funciona d'una manera natural, ben valorada, en uns continguts que l'únic que fa és normalitzar situacions que qualsevol criatura està vivint en la seva en casa o en la casa dels amics.
Senyora Pedrosa, vull aquests llibres encara hi són en aquesta biblioteca, perquè hem trucat per preguntar-ho. No sé si vostès tenen previst fer alguna cosa o intentar parlar amb ells, o si finalment els acaben traient de la biblioteca, si intentareu que siguin a Borriana d'alguna altra manera.
Home, i tant. A veure, hi ha una cosa que tampoc s'entén, i és anar tan contracorrent, i sobretot amb una política que s'intenta fer, no sé si dir-te autoritària, però molt casposa, i que em disculpen els votants, sobretot. Ells no sé si em mereixen respecte, perquè és fer un abús de l'autoritat que els han donat els votants. O sigui, no pot ser que a hores d'ara estiguin diguent-li a una bibliotecària quins són els llibres i on han de posar els seus llibres. Els bibliotecaris i les bibliotecàries al País Valencià i arreu de l'Estat estan molt i molt preparats per a decidir què compren, què és el que tenen, quin material s'està editant i què els interessa per als seus lectors. Fan una escolta activa en tots els seus usuaris per veure quines temàtiques i tenen unes prestatgeries meravelloses. Perquè per això són professionals. Igual que a un llibreter no li has de dir que porta o que no porta la seva llibreria, ni al lector li dius que ha de comprar o que no. Vull dir, amb aquestes mesures jo crec que no porten enlloc. O sigui, jo vull pensar que és una bola d'aquestes de dir, vaig una altra vegada així en premsa. No sé, és que no ho entenc. No entenc com es pot estar governant i preocupant-se d'aquestes coses que en realitat no van...
Ui, tenim alguns problemes per escoltar-la. Senyora Pedrosa, de totes formes, ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps. Dolors Pedrosa, editora i gerent d'Edicions 96, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C.
Gràcies.
Que vagi bé.
A vosaltres per,
molt bona
per cobrir-ho. Gràcies.
Que vagi bona bé, bona nit. Bé, se'ns acaba. Ens queda un minut. Algun comentari ràpid sobre aquesta qüestió? Que creieu que realment s'acabarà retirant? Perquè cavall fort encara hi són. Van dir que ho farien fins que s'acabés la subscripció. No sabem ben bé quan s'acaba, però avui quan hem parlat amb ells ens han dit encara hi són els de cavall fort. Creieu que s'acabaran retirant o...?
Jo crec que independentment que s'acabi retirant és molt perillós que només es pugui dir i pugui calar en part de la població que dues persones del mateix sexe que es donen, per exemple, un petó en públic estan fomentant la pornografia. Això és molt perillós.
Sí, sí, sí.
I després, recordem que hi ha un alcalde, a Borrena hi ha un alcalde del Partit Popular que alguna cosa haurà de dir.
Veurem si s'hi posicionen, també.
I s'ha de posicionar.
Una proposta que nega l'educació en la diversitat, està tot dit.
Sílvia, Rafa i Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia d'avui del 9C. Que vagi bé, molt bona nit.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí i avui donem pas al Tu diràs amb aquesta versió reduïda que hem fet del 9C. Tornem demà.